A Ràdio Maricel, cada dia, al matí amb nosaltres.
Els dèiem a l'inici de programa fins on la nostra memòria arriba. Per cert, sí que arribava, que pas que ja un dia ja ho comentarem, la memòria, en un ple municipal en què es va dir que el mercat no costaria cap quantitat al municipi, que l'obra del mercat. I ens ha ballat molt al cap aquests dies quan parlàvem amb Marquero, quan parlàvem amb Armand Paco. Va ser en un ple municipal del... Joan, bon dia, bona hora.
Bon dia, Vicenç. Maig del 2006.
Quan es va... de posar sobre la taula i es va debatir molt sobre aquest assumpte, el maig del 2006.
Carmen Prat diu textualment doncs, aquesta frase, que el mercat costarà 6 milions, i diu la xifra exacta...
6 milions i mig d'euros.
Que aniran a càrrec del concessionari, no li costarà...
Al municipi.
I el cost de les obres no costarà res al municipi.
D'acord. Això és el que es va dir en el seu dia en el ple municipal i això és el que recordàvem. Bé, doncs recordàvem, per altra banda, que fa uns 2 anys aproximadament l'oposició també es va presentar als mitjans de comunicació doncs, en ple a l'entorn d'aquell projecte que hipotèticament havia de produir-se al Camp d'Aiguadols i que va ser motiu també d'un concurs públic que es va obrir i que després no va haver propostes prou interessants, en definitiva, aigua passada. Han passat 2 anys, però, i de nou l'oposició ha tornat a presentar-se als mitjans de comunicació d'una forma sencera, tots els grups de l'oposició, fent referència al tema d'aquests darrers dies, des del 21 de setembre en què el ple municipal amb els vots de l'equip de govern va aprovar aquest pla de modernització de l'estructura organitzativa i directiva de l'Ajuntament. En el seu moment ja es va posar en qüestió el marc legal i també altres consideracions i de nou es varen tornar a posar en qüestió ahir en aquesta roda de premsa. Per una banda, ens comentava en Joan, l'oposició vol presentar i ha presentat un recurs de reposició, que això, Joan, vol dir forçar a l'equip de govern a fer marxa enrere de la decisió?
No, demanar.
Demanar, no,
demanar a l'equip de govern que faci enrere de la decisió presa. És un pas previ, segons se'ns va explicar, al que seria la interposició d'un recurs contenciós administratiu contra aquesta decisió de l'Ajuntament, fonamentada en el que ja es va dir en el ple, en què l'oposició considera que l'Ajuntament no té competències per desenvolupar la llei en la qual es basa aquesta norma. Saben que aquí hi ha, diguem, dos punts de vista, el que va expressar l'oposició, que és aquest, i el que va expressar el secretari per defensar la legalitat en tenir el secretari d'aquest punt basat en l'autonomia municipal. I que si finalment la Generalitat, que és qui, a qui li pertoca el desenvolupament d'aquesta norma, doncs ho fa, l'únic que hauria de fer l'Ajuntament és adaptar en posterioritat la norma que aprovada a els requeriments que imposi la Generalitat. Això no, en això no hi està d'acord l'oposició i per això, doncs, per una banda, presenta aquest recurs de reposició i per una altra banda doncs, denuncia el cas davant de la Direcció General de l'Administració Local de la Generalitat en un document conjunt que han presentat tots els grups polítics de l'oposició, perquè la Generalitat també estudiï aquesta norma i, si és necessari, doncs també li reclami a l'Ajuntament o que tiri enrere o acabi també interposant un contenciós administratiu, el que l'Administració Catalana decideix.
La Generalitat certifiqui si aquesta norma es pot emmarcar dins la llei o no es pot emmarcar dins la llei.
Correcte.
O sigui que hi ha dos fronts oberts, per dir-ho d'alguna manera.
Exacte. Dos fronts oberts que podrien desembocar tots dos o no en un procediment judicial, en un recurs contenciós administratiu per veure si finalment doncs, han tingut o no doncs, aquesta norma és correcta o no. Val a dir que encara hi hauria una pota oberta, que la sentirem al final de tot, que la va apuntar Marc Martínez, tot i que diu que el tema està encara per estudiar. I és que, també ho va dir en el ple, la possibilitat de que s'estigués incorrent també en prevaricació. Saben que la prevaricació és prendre una decisió injusta sabent que és injusta i a més ocasionant un greuge que en aquest cas seria un greuge econòmic als ciutadans. Això de tota manera seria un pas posterior i que s'estudiaria també doncs, de manera posterior. Mm-hmm. Simplement ahir es va apuntar de que encara quedaria una porta que seria doncs, obrir la via penal i no la contenciosa administrativa, que és la que ara, en principi, s'estaria obrint.
D'acord. En qualsevol cas, llevat de aquest titular, els arguments que varen presentar els diferents grups de l'oposició en la línia dels que es varen manifestar en el ple municipal?
Sí, certament. Per una banda, doncs es va esmentar el tema aquest de la remuneració per objectius, aquesta remuneració variable d'un 30%, que encara no ens ha quedat de cada clara, però cada cop veiem més clara que és sobre el sou màxim, el 30% és sobre objectius.
Comptament-hi aquí dos posicionaments o dues maneres de veure-ho. Saben que des de l'equip de govern es parla d'aquest 30% incorporat ja en el sou. Hi ha un variable del 30%. Si aquest variable, d'acord amb la consecució de determinats objectius, s'assoleix, per tant, es té el sou ple, per dir-ho d'alguna manera, i si no, es rebaixa d'acord amb el percentatge, etc etc. I l'oposició entén que aquest 30% és una més a més, a part del sou, o una forma, diguem-ne, d'augmentar el sou de les persones que estiguin contractades a través d'aquest sistema.
Doncs a partir d'aquí, aquesta remuneració per objectius que es basa primer en una estratègia de modernització criticat per l'oposició el que es planteja d'aquesta manera. Andreu Bosch va dir que és la tercera vegada que canvia l'equip de govern i que és la tercera vegada que en una legislatura, en dos anys, doncs ja s'intenta modernitzar una cosa, és a dir, que està, entendria Andreu Bosch, en perpètua modernització. Més enllà d'això, doncs, la remuneració per objectius, els greuges comparatius que en la piràmide dels treballadors de l'Ajuntament doncs, poden ocasionar, i això, segons Marc Martínez, va especular sobre la possibilitat de que hi hagi un efecte dòmino i aleshores doncs, també s'obligui a arreglar sous dels caps que estan per sota dels caps als quals se'ls hi ha arreglat amb aquesta remuneració per objectius i això pugui ocasionar un efecte perniciós. També va apuntar Jordi Mas el fet que la remuneració per objectius, aquests objectius els marca el mateix equip de govern, els controla el mateix equip de govern i per tant els mateixos que marquen els objectius són els que després els han de valorar. No hi ha cap organisme extern que pugui assessorar en certa mesura sobre aquests objectius. I més enllà d'això, Jorge Carretero també va dir que també estem, tot i que els objectius encara no s'han publicat, però que els objectius siguin similars als que tenien al seu dia la directora de l'Agència de Turisme, que el llistat d'objectius responien més a funcions que no pas a objectius. I per tant, doncs perquè ens entenguem ràpidament, una funció és una tasca que s'ha de desenvolupar durant en un lloc de treball. Si, per exemple, negociar un conveni. Un objectiu, entén Jorge Carretero, seria aconseguir tal cosa amb un conveni, que és diferent. El fet, una cosa és negociar-lo i una altra cosa el resultat final que se n'extreu. Per tots aquests arguments, hi ha algun altre...
Però aquests serien els bàsics?
Aquests serien els bàsics. S'ha presentat la denúncia, tot i que la denúncia no és per aquests arguments, sinó simplement perquè l'Ajuntament, diguem, s'hauria saltat un
marc legal,
un grau legislatiu, doncs hi hauria legislat pel seu compte, cosa que entén l'oposició no té competències. No es pot presentar un contenciós o reclamar un contenciós administratiu simplement doncs, perquè no estàs d'acord en la manera com es legisla.
O sigui, hi ha d'haver un argument, diguem-ne, més enllà de la consideració de sous o de la consideració d'aquest tipus. No?
Evidentment, també hi havia la consideració sobre que la situació de crisi no permet o no hauria de permetre doncs...
Diguem-ne, l'àmbit moral, si volen, d'aquest assumpte.
De tot plegat, però tot això en una denúncia... Doncs,
no té raó de ser. Per tant, diguem-ne, tot es va centrar en l'àmbit legal i, de nou, en aquesta dualitat que comentaves, els informes del secretari que aposten per la legalitat d'aquesta decisió, pel fet d'estar marcada dins el que s'entendria com a autonomia municipal i, per part de l'oposició, el fet que l'Ajuntament s'ha extralimitat en les seves funcions, ficant-se, diguem-ne, en un àmbit administratiu en el qual encara no hi ha la persona o la institució que havia de legislar encara no ho ha fet i, per tant, l'Ajuntament s'ha avançat en un procés procés que no li correspon.
Correcte. Això és l'argument legal, tot i que després doncs, tots els portaveus varen explicar aquelles raons de fons per les quals consideren que és un greuge que s'hagi fet la cosa d'aquesta manera. Però, clar, les qüestions doncs, ètiques o morals o les consideracions de cadascun dels partits no formen part del gruix de la denúncia.
Són més relatives, subjectives, tot allò que vostès vulguin. Per on comencem, Joan?
Doncs comencem per Marc Martínez, que és qui, en el seu dia, en el ple municipal, va ser qui va fer l'explicació del per què considerava que aquesta norma no s'ajustava a dret i, per tant, doncs, va reclamar la seva retirada i després doncs, fa també una petita valoració de part del grup de Nourich. Escoltem primer Marc Martínez.
El que avui nosaltres, tots els grups municipals de l'oposició, volem manifestar és el nostre complet rebuig a l'aprovació de la modificació del ROM, del Reglament Orgànic Municipal, en el qual contempla de que tota una classe professional directiva de l'Ajuntament tindrà la possibilitat de tenir el sou que té i a més cobrar per incentius, per objectius, una base d'un 30% més d'una part del sou, suposem, perquè si és del tot el sou ja serà massa, però en principi seria sobre una part substantiva del sou que tenen la gent. Això abarca a los jefazos, evidentment, la cúpula, secretari, interventor, etc. Els jefes autèntics, que poden ser gerents i directors generals i el que convingui de cada departament o àrea, i també els que ja estan ara de les societats municipals. I a més, això comporta que, pujat els grans jefes, els jefes, hi ha tota una sèrie de gent que pol·lula al costat que, evidentment, també s'han de pujar. I, de fet, en el mateix ple que es va aprovar aquesta modificació del ple per fer una fugida endavant en el que respecta, jo diria que la crisi, és a dir, nosaltres tenim la crisi, però, bueno, sortim de la crisi d'aquesta manera, no? Hi ha un flagrant despreci per la ciutadania. Això està claríssim. El tema és que gent que ja està cobrant una barbaritat, segons la nostra opinió, que haurien de fer aquests objectius o el que convingui, o la seva pròpia tasca, ara resulta que necessiten incentius, incentius objectius, i cobrar més per fer-ho bé. Això és inexplicable, això no s'entén. No pot ser que persones que cobren bastant més de 60.000 euros a l'any necessitin incentius i uns objectius concrets, que és el que valorarà la Junta de Govern cada 3 mesos i pagaran. Això és incomprensible. Aleshores, l'Ajuntament el que fa és dir, bueno, tota aquesta gent, sigui eventual, sigui de confiança política, sigui el que sigui, jo els nomenaré d'aquesta manera, els hi faré un contracte laboral o que convingui, que serà blindat fins al 31 de desembre de l'any, com a mínim, fins al 31 de desembre de l'any en què se celebrin les eleccions municipals. Què vol dir això? Que si guanyen uns altres el maig o el juny, han de continuar pagant a tota aquesta gent fins al 31 de desembre, tant si volen com si no volen. Això és un fet i no ho he dit. Això és blindar una gent i, conseqüentment, penses, és que, què pensen? Que baixaran en les eleccions properes? Que en comptes d'11 tindran 8 i que potser no governaran? I hem de mantenir tota aquesta estructura en quina finalitat? Per nous objectius teus, que en aquell moment ja no tindran sentit, que seran uns altres, per què ho fas? Per mantenir uns sous i un nivell de vida i un nivell d'adquisició importantíssim, que creiem que Sitges no pot assumir aquestes històries. Per altra part, resulta que la raó principal legal és que s'emparen en una modificació del ROM per fer tot això, la qual es pot modificar el ROM en el que vulguin, però el que no es pot fer és invadir les competències de la Generalitat o de l'Estat, que és el que fan. La llei diu que l'Ajuntament, que la Generalitat podrà desenvolupar aquest pla de modernitat amb aquest nou personal i tal, parla inclús d'això, que es podran fer doncs, uns incentius i tal, però ho haurà de desenvolupar la Generalitat. I aquí, com que som millors que ningú i anem endavant i en sabem més que ningú i a més, volem que sigui tan modern Sitges, doncs ja ho apliquem, fem el que ens dona la gana i pugem els sous com volem. Però clar, hi ha una cosa, si pugen els jefazos, els jefes i els jefecillos, tota la demés estructura també s'ha d'adequar, perquè si no, evidentment, la revolució la tenen a casa, de seguida. Per tant, han començat ja amb dos acords que es van fer posteriors al d'aquest, de la modificació del ROM, han començat ja a retocar tots els sous dels jefecillos, bueno, per suposat dels jefes i tal, tots són canviats, no? Però a més, dels altres que depenen d'aquesta gent, perquè si no aquesta gent sense que algú que els hi faci la corte tampoc funcionarien. I s'han posat uns sous, evidentment, que són d'escàndol. Jo crec que és escandalós i Sitges no es mereix una cosa d'aquest tipus. Som una de les ciutats més endeutades de Catalunya i anem a treure el que quedi de poquet de sang o deixar-ho de tan manera que és jo de dir, com que esto va mal i no hi haurà peles, doncs mira, fins a l'última gota que puguin treure la traiem i després que s'enfonsi qui vulgui. És tan desastrós que jo diria que no hi ha dret, no pot ser. Aleshores, nosaltres hem recusat tots els grups polítics, han recusat aquesta història, han fet el recurs de reposició perquè s'anuli aquest acord, però també tota l'oposició ha presentat una denúncia a la Direcció General Corresponent de la Generalitat, la que realment ha de desenvolupar i a qui li pertany fer aquestes històries. I com que l'Ajuntament s'ha avançat en aquest sentit, serà la Generalitat qui amb més poder pot controlar aquesta història. I ho ha de fer, perquè si no totes les ciutats de Catalunya se li aniran al darrere i vaja, vaja que sí, la crisi. Penseu que els sindicats acaben d'acordar que l'any que ve hi haurà un augment de sou pels funcionaris d'un 0,3%. I nosaltres, molt graciosament, podem anar al 30% i el que doni la gana perquè som millor que ningú a Sitges, no? Jo crec, sincerament, que això és indecent i escandalós.
Marc Martínez, qui en el seu dia 21 de setembre, en el ple municipal en què es posava sobre la taula aquest pla de modernització, va ser també qui va argumentar des del punt de vista legal la postura contrària de l'oposició i després, com han vingut comentant els diferents membres de l'oposició que han passat per aquesta taula, diguem-ne que tothom es va afegir aquesta argumentació inicial de Marc Martínez per no reiterar-la en aquell ple municipal.
A partir d'aquí, doncs, la resta de portaveus dels grups doncs, es van afegir, com comentaves també, en aquesta argumentació, cadascú amb algun o altre serrell. Andreu Bosch, per exemple, d'Acció per Sitges, va criticar especialment que s'utilitzi el terme modernització per aquests canvis de l'estructura directiva de l'Ajuntament i va reclamar al govern més austeritat. Escoltem-lo.
En nom d'Acció per Sitges, el que valorem és negativament aquesta aposta del govern per una suposada modernització, tot tenint en compte els precedents, és a dir, hem de veure d'on venim, en quin context es produeix això, no? Hem viscut tres governs diferents en aquests dos últims anys. En aquests tres governs diferents sempre hi havia la paraula modernització i aposta per al futur de Sitges i veiem que hi ha hagut canvis com, per exemple, el Marc Quero, que estava a mobilitat, després l'agafa el Toni Caballero i en l'última modernització més moderna resulta que torna a estar el Marc Quero a mobilitat. Per tant, doncs, l'excusa de la modernització no ens val. Segona qüestió, si realment volen millorar la situació en relació al personal, pensem que, primer de tot, la contractació per via d'urgència, que és la norma bàsica d'aquest Ajuntament, s'hauria de deixar de banda, s'hauria d'oblidar ja. El 80% de contractacions no poden ser per urgència. Les urgències són, això, urgències per solucionar problemes puntuals en un moment. Quan això es converteix en norma, doncs dona la idea de que el govern Baiget està presidit per una improvisació que Sitges no es mereix. Si realment volen aprofundir en el tema de personal, que solucionin, per exemple, el tema que plantejava el Comitè de Salut Laboral. Hi ha coses que no necessiten de molts diners i que en dos anys no tenen excusa que no s'hagin arreglat. Això en butlletins sindicals ho hem pogut llegir i és que és realment així. Com a detall, la inspectora de salut laboral que va venir a fer visita a l'Ajuntament de Sitges no va tenir l'atenció de cap regidor, van haver-los d'atendre els mateixos dels sindicats. O sigui, això és atenció amb el personal, això, la modernització comença per aquí, per coses de base, no? Quan anem a aprofundir més amb les raons de per què aquesta modernització, ens trobem amb excuses de mal pagador o amb un senyor veget que navega, però que navega perquè no sap on va. Per exemple, un dels grans exemples que posa per aquesta suposada modernització, que nosaltres diem que no és modernització, que és una altra cosa però no és modernització, per exemple, a través d'aquesta suposada modernització aconseguirem que tots els empleats municipals apaguin els llums quan se'n vagin del despatx. Vaja, quin gran objectiu, quan això no és propi de... O sigui, si un apaga els llums, tindrà el 30% més de sou. Si un no apaga els llums, doncs es queda amb el sou ras i curt. No, això no s'aconsegueix d'aquesta manera. S'aconsegueix, primer de tot, aconseguint que els regidors de l'equip de govern tots apaguin els seus despatxos, els llums, quan se'n van. Que no hagin de fer-ho algú altre per ells. Per tant, amb l'exemple s'aconsegueix que s'apaguin els llums, no donant un 30% de bonificació. O, per exemple, també es donarà un 30%, aquest 30% de bonificació, si en els projectes no hi ha una desviació pressupostària i si en els projectes està en tota la documentació pertinent. Em pregunto jo, si els projectes no estan suficientment documentats, si a més hi ha desviacions pressupostàries no justificades, tenen dret aquests empleats que són responsables d'això? Si són els empleats responsables d'això, si són els tècnics, perquè potser hauríem d'anar més amunt, potser hauríem d'anar a tocar amb el regidor. Però vaja, si es dona aquest cas, tindrien dret a cobrar igualment el sou si fan la feina malament? Per tant, doncs, els dos exemples que ens ha servit el senyor Veget, doncs no ens serveixen. Diu l'alcalde que no hi haurà increment del 30%. Doncs no és així. Hi ha els dos primers que han cobrat ja aquest 30% són el secretari i l'interventor. I a més, doncs, aquesta suposada modernització serà la porta d'entrada de càrrecs de confiança disfressats de funcionaris. Ja n'hem comptat fins a 7 persones que han entrat en llocs de funcionaris de primer nivell sense donar oportunitats a altres persones de la casa suficientment preparades i amb experiència per poder lluitar per aquests llocs de treball. Total, que creiem que és una total insensibilitat del govern Veget de pujar, d'incrementar personal, d'incrementar sous en un context de crisi que la gent ho està passant tan malament. I ens preguntem, quan el govern Veget parla d'austeritat, a què es refereix? Perquè no entenem que aquesta sigui una bona manera de ser auster amb el pressupost municipal.
Els arguments afegits a aquesta qüestió legal que feia palès Andreu Bosch ahir en aquesta roda de premsa, fent referència, ho hem pogut escoltar, que el 80% de la contractació de l'Ajuntament està feta per via d'urgència i que comptabilitzava Andreu Bosch com a mínim 7 persones, o 7 càrrecs de confiança, diguem-ne, que s'emparen o estan dins aquest paraigües de la modernització.
A continuació, Àngels Parés, d'Esquerra Republicana, va definir tot el que està passant com una tramoia i va dir que els professionals són tan bons com han de ser i que els incentius són una barrabassada. Va utilitzar diversos termes, si més no, doncs...
Habituals,
exacte, eh? Exacte, doncs curiosos. Segons Àngels Parés, va fer una defensa dels professionals que actualment formen part de l'Ajuntament, però va dir que han de fer la feina pel lloc que concorren i, per tant, doncs, que no té cap sentit incentivar-los. Per tant, entén Àngels Parés que és una injustícia absoluta el que s'ha fet amb aquesta incentivació a través d'objectius. Escoltem Àngels Parés.
Nosaltres la modificació del ROM l'hem valorada des de dos objectius o des de dos punts de vista. Per un cantó, entenem que és una tramoia per fixar uns llocs de treball en aquests moments eventuals i per tant consolidar unes feines, tal com s'ha dit, ocupar uns llocs de treball en un temps indeterminat. Això a més, doncs, lligat a uns incentius i agafant-nos el que s'ha dit també públicament, que Sitges ha de tenir els millors directius. Entenem que els professionals són tan bons com han de ser, perquè per això han fet els seus estudis, i per tant també la seva professionalitat o les seves categories, tots sabem que estan regulades per unes normes, depèn de quins ajuntaments i de quin nombre d'habitants. Per tant, aquests incentius i de tenir els millors directius, i quan més cobrem millor, realment ho trobem una barrabassada, perquè els professionals han de ser-ho per la seva capacitat de feina, no pels incentius econòmics. També lligat amb això, una altra de les coses que es diu i que es desprèn de l'informe que ens han donat són els criteris d'aquests incentius, és a dir, que a partir d'unes accions que es faran poden haver-hi uns incentius o no en poden haver. Per tant, pot haver aquest augment d'aquest 30% o no hi pot ser. Evidentment, també això és de molt dubtosa valoració, perquè qui establirà aquests criteris? Qui serà? S'obrirà a l'opinió pública realment si el director que tira endavant una agència, que tira endavant un dels departaments, ha desenvolupat concretament aquests criteris, qui serà els que els fixaran? Per tant, aquí tornem a estar en el punt que ens mengem el peix, es menja la cua, perquè els criteris tampoc no s'han posat damunt la taula. Lligat també amb el tema del sou, entenem que els professionals han de fer la seva feina pel lloc que concorren. I si no la fan, precisament per això hi ha les amonestacions. Per tant, em sembla que ho hem fet al revés. Hem començat la casa pel teulat quan hauríem de començar pels fonaments. I l'altre vessant, la vessant més d'anàlisi professional, és que per Esquerra, que hem treballat amb els treballadors de la casa colze a colze, penso que és una injustícia absoluta tenir en compte de dir que per Sitges hem de tenir els millors directius. Ja tenim molt bons professionals, ja hi ha molts professionals que treballen a la casa, ho han demostrat, han sabut fer la seva feina, i ara el que els estem dient és no, vosaltres fora, vosaltres no serviu, i han de venir gent de fora a ocupar els càrrecs de responsabilitats. Per tant, el que estan dient és que la gent que fa molts anys que està a la funció pública, fins ara no han sabut fer la feina ben feta, cosa que és mentida, i a més, aquests directius que també es volen consolidar en aquests moments, molts dels quals ja treballen, què vol dir que fins ara, durant aquests 2 anys han estat al que se'n diuen arrascant-se la panxa, que ara els hi hem d'augmentar el sou, perquè fins ara doncs què hem fet? Per tant, a veure, les justificacions que es donen des de l'alcaldia, des de l'alcalde Baiget, i en aquest cas el portaveu del Partit Socialista, el senyor Armand Paco, són justificacions que no tenen ni cap ni peus, ni porten en el lloc. I l'últim punt que voldria parlar Esquerra, que ja s'ha dit, però que penso que en un moment de contenció econòmica i de crisi, que el país som els que estem a la cua de tota Europa, precisament els ajuntaments són els que haurien de donar exemple. No perquè tinguin un sou pobret, no, perquè ja el tenen prou considerable. Per tant, haurien de donar exemple i de posar al damunt la taula doncs, el que serien els possibles increments que tocarien, tal com s'ha dit, per convenis sindicals, i dir no, nosaltres ja tenim un sou considerable, al cap i la fi no ens hem de fer milionaris fent política, no ens hem de fer milionaris gestionant o sent càrrecs de confiança dels equips de govern, i el que fem és senzillament renunciar a qualsevol increment de sou.
Les reflexions d'Àngels Parés sobre el particular també seguint la mateixa línia de qui han escoltat abans, d'Andreu Bosch, entre altres.
A continuació va ser Jorge Carretero del Partit Popular que va criticar el fet que el govern hagués optat per tirar endavant aquesta mesura a través d'una modificació del ROM, el Reglament Orgànic Municipal, que és el que marca les regles del joc i que, per tant, entén Jorge Carretero, que qualsevol modificació hauria de ser per consens i no doncs, per una decisió de l'equip de govern. A més, va queixar-se del que ell considera que és, a través d'aquestes normes, es passen els càrrecs de confiança a funcionaris i també va lamentar el fet que creu Jorge Carretero que el govern dista molt de ser democràtic. Escoltem les paraules de Jorge Carretero.
Desde el Grupo Municipal Partido Popular de Sitges, nosotros nos gustaría también remarcar la unanimidad que hay aquí en esta mesa de todos los grupos de la oposición en contra de este acuerdo que se aprobó en el Pleno y que ha llevado y que por tanto pues nos ha llevado a presentar un recurso de reposición y una denuncia a la Dirección General de Administración Local del Departamento de Gobernación. Además, nos gustaría remarcar que consideramos una grave irresponsabilidad por parte de este Gobierno, dada la situación económica en la que se encuentra este ayuntamiento, uno de los más endeudados, como se ha dicho aquí, de Cataluña, cargar aún más el capítulo 1 con estos sueldos ya astronómicos a unos cargos de confianza que quieren convertir en funcionarios y que además les van a blindar pues hasta final de año, del año en que se celebren las elecciones. Claramente aquí nos está mirando por el interés general de los silletans y silletanas y sí por un interés partidista de pagar unos ciertos favores de gente que han metido ellos a dedo y que realmente no entendemos cómo se puede permitir esto. Además, también nos gustaría remarcar que el ROM, que es lo que este acuerdo modifica, es un documento que rige el funcionamiento de todos los órganos del ayuntamiento, el pleno, la junta de gobierno, todo. Es un documento súper importante porque marca las reglas del juego de cómo funciona esto. Una modificación unilateral como la que se está dando demuestra que ese talante que llevan abanderado de consenso, de participación, es totalmente falso, es una máscara, no existe en absoluto. Lo han hecho totalmente de forma unilateral, a escondidas, porque no se ha tratado ni en junta de portavoces con anterioridad, ni se ha intentado negociar absolutamente nada. Lo han traído a pleno para aprobar y listo. Entonces, aquí vuelvo a repetir, esto es una máscara, este gobierno es un gobierno que dista mucho de ser democrático, es un gobierno que nos está mintiendo continuamente y nos está escondiendo muchas cosas. Otro punto que nos gustaría remarcar es que durante estos 6 años, ya casi vamos para 7, de gobierno socialista, la política de recursos humanos ha sido nefasta. Ha sido nefasta porque es que no han parado de hacer cambios, de crear nuevos CAPs que no existen. Hay departamentos que solo aquí, en Sitges, y no en otras poblaciones de la comarca, tienen 2 técnicos y uno de ellos es CAP. Son cosas que no se entienden. Y todos estos movimientos tan extraños y que el personal no entiende, pues produce realmente una desmotivación y hace que pues realmente haya unos conflictos que creemos se reflejarán en el futuro. Simplemente remarcar de nuevo el tema de la poca participación y nula de participación que da este gobierno actualmente.
La modificació del ROM i la transcendència que pot tenir aquesta modificació, els arguments fonamentals de la tesi de Jorge Carretero, per explicar-ho d'una forma molt fàcil, el ROM per un ajuntament és una, com us ho diríem, una petita constitució pròpia que regeix el funcionament de totes i cadascuna de les peces que componen l'organigrama de gestió de la institució.
I ens queden a escoltar les opinions del grup majoritari de l'oposició, Convergència i Unió, i representada per Jordi Mas, que va mostrar el seu rebuig frontal en aquesta nou organigrama i va remarcar també el fet que hi sigui tota l'oposició doncs en bloc, mostra el que entén Jordi Mas la gravetat del cas. A més, no va extendre's gaire perquè la majoria dels arguments doncs ja s'havien sentit anteriorment i va dir simplement que el govern governa contra els interessos dels sitgetans i va posar seriosament en dubte el lideratge de l'alcalde. Escoltem Jordi Mas.
Primer, el grup municipal de Convergència i Unió mostra el seu rebuig frontal al programa de remuneració d'objectius pels directius que estem tractant aquí. Fem èmfasi també, com s'ha dit, que això, el fet de que estiguem tots els representants de l'oposició aquí sentats, tots, no només els portaveus, sinó tots els representants, és una mostra de la gravetat del cas que estem tocant. És una imatge de realment estem junts davant aquest fet que el govern està tirant sol davant, òbviament, de totes les irregularitats legals i la manca total d'un fonament legal en aquest sentit. També, com s'ha dit aquí, estem en un moment de crisi i el que cal per Sitges són projectes il·lusionants, projectes que no divideixin a la ciutadania, que no divideixin a l'Ajuntament i sobretot també que no divideixin els treballadors municipals. Han presentat un projecte per uns quants, un projecte per uns quants directius, no han tingut en compte el gruix dels treballadors municipals, que són realment els professionals que ens han d'ajudar a tirar endavant això, a tirar endavant la situació nefasta en la qual ens han posat. També aquest programa el que demostra és que realment si s'ha de donar incentius a unes persones, a uns directius, serà perquè no ho han fet prou bé fins ara. En certa manera, és un reconeixement tàcit de que la gestió municipal podia millorar molt, per tant, no estava amb la situació que el poble de Sitges i la seva ciutadania mereix. I ja una mica per concloure, aquest programa, aquesta iniciativa del govern, posa de manifest la manera de governar gens transparent, gens participativa, gens austera, i per tant és un govern que realment governa contra els interessos dels sitgetans i les sitgetanes. No sabem realment on van, no sabem realment què pretenen amb això, per tant, en certa manera, el lideratge de l'alcalde està seriosament en dubte.
Aquestes van ser les apreciacions per aquesta ordre de Marc Martínez de Nou Horitzó, d'Andreu Bosch, d'Acció per Sitges, d'Àngels Parés, d'Esquerra Republicana, de Jorge Carretera, del Partit Popular, i acaben d'escoltar Jordi Mas, portaveu de Convergència i Unió, en aquesta roda de premsa, portaveu de Convergència i Unió. Dues apreciacions més encara.
Sí, efectivament, tenim dos talls. El primer, doncs, que hem agrupat unes respostes encadenades que van fer alguns dels portaveus sobre el fet de que no hi ha criteris per poder valorar, doncs, aquest sou per incentius, el fet que definir un objectiu és important, però un objectiu no és una funció, que deia Jorge Carretero, o el fet que si tot ho marca el govern no hi ha credibilitat en el model, que és el que deia Jordi Mas. A més, Marc Martínez acabava expressant el fet que la Generalitat ha de desenvolupar aquesta normativa estatal i no és l'Ajuntament a qui li pertocaria. Es comença aquesta bateria de respostes, Àngels Parés.
De criteris, que és el que jo he dit en el seu moment, no s'adjunta a uns criteris en els que s'explica, doncs, quins seran els motius que permetran aquest augment del 30%. Per tant, també això és molt anàrquic, perquè el càrrec que està just al superior, depenent del regidor, és un càrrec de confiança, amb la qual cosa sempre se suposa que ho farà bé, perquè si no malament rai, no? Si és un càrrec de confiança, malament rai, si no desenvolupa les accions que manen, o llavors vol dir que no, encara és pitjor del que nosaltres estem dient. El que és greu és això, que s'ajunta una modificació, però potser amb uns criteris, amb uns objectius. Aleshores, el que he explicat són els exemples que va posar el senyor Baget. És que un incentiu, perquè hem comprovat que s'estalvia molt, però és que això ho ha de fer qualsevol persona des del punt de vista ecològic. Com a ciutadà, com a sitgetans, jo penso que ho hem de fer tots. Per tant, és kafkiana l'exemple. No sé pas si n'ha posat un altre, no, però...
De todas maneras, tenemos un ejemplo reciente que ha sucedido en el ayuntamiento, que era la directora de turismo, tenía una remuneración fija más una por objetivos, pero claro, definir un objetivo es importante para luego poderlo cuantificar si se ha cumplido o no. Claro, definir un objetivo como negociación con los sponsors del Rally de Sitges. Esto para cualquiera, esto no es un objetivo, esto es una función que entra dentro de las propias funciones de la directora de turismo. Pero esto, en el informe que nos han pasado para poderle, son unos informes trimestrales, para poder pagar ese incentivo variable, ese variable a la directora de turismo, consta como un objetivo cumplido. Un objetivo bien formulado hubiera sido, pues si el año pasado se obtuvieron 20.000 euros en sponsorización, este año que se consiguen 30.000, se cumplirá el objetivo y el bonus será de tanto. Pero claro, es que absolutamente todos los toda la lista de objetivos que existían eran desaparecer, no eran objetivos, eran funciones. Claro, muchos nos tememos que los objetivos que se puedan encima plantear en este caso sean del mismo estilo, con lo cual nos vamos en realidad a una remuneración absolutamente fija y bueno, que pueden pasar los 100.000 euros en algunos casos.
I además, claro, si els criteris d'objectius, si els objectius els fixa el govern, les valoracions les fa el govern i després les remuneracions les dona el govern, quina independència, quina credibilitat té aquest model? No té cap credibilitat en absolut, perquè això senzillament és jo me lo guiso, jo me lo como. No té cap credibilitat. Qualsevol sistema d'aquests hagués hagut de ser, en certa manera, independent. No cal que ells es fixen els criteris, ells se'ls valoren i ells es remuneren. Això no té massa sentit, no?
Aquí cal afegir una cosa, i és que la Generalitat hi ha de marcar com es regula tot això, ho ha d'articular, ho ha d'expressar dient, hi haurà aquestes condicions, quan es doni això i això i això, que passarà per aquí i per allà, aquests controls, ho ha de desenvolupar, és una cosa que encara no s'ha desenvolupat i que nosaltres, que som millor que ningú, doncs que tinguem endavant a la nostra manera. La qüestió és donar bons sous a la gent que tenim al costat, als jefes, com hem dit, jefes, jefes supremos i senzillos, i el que calgui. Ara, tota la resta, no, la resta ha de treballar pel seu càrrec i ja està. Els altres han de treballar no pel seu càrrec, sinó per la il·lusió que li farà si fa una cosa superior. Superior no, dintre la seva feina, però que acabi fent-ho. Acabi fent-ho, ni millor ni pitjor, acabi fent-ho. El que ja li tocaria fer per lo molt que estan cobrant, no? Això, torno a insistir, és indignant.
Respostes encadenades a una mateixa consideració per part dels presents en la taula de la roda de premsa celebrada ahir per els grups polítics de l'oposició.
I encara ens queda escoltar res, un breu tall, el que pràcticament va cloure aquesta roda de premsa, que és el que la consideració final que feia Marc Martínez sobre la possibilitat que hi hauria d'entrar en un procediment penal, tot i que el tema encara estaria en estudi per possible prevaricació. El que se'n deriva d'aquesta decisió va en detriment de la població i, per tant, hi ha una fórmula, una cosa que es diu dol, i s'hauria produït en aquest cas, tot i que, repetim, no s'ha presentat cap denúncia, sinó simplement els grups de l'oposició estarien estudiant aquesta tercera, podríem dir, via. Escoltem les paraules de Marc Martínez.
És una fugida endavant tremenda i jo espero que la Generalitat o la justícia o el que sigui li farà les peus. Una altra cosa és si realment també és penal, perquè, bueno, aprovar una cosa sabent que no ets el qui ho has d'aprovar se'n diu prevaricació. No hem estudiat aquest tema encara en profunditat, però no vol dir que no ho fem. Perquè, clar, dius, no, però és que aquí és una cosa purament administrativa i tal. Perdoni, el que se'n deriva d'aquesta acció és en detriment de l'economia d'un ajuntament que està empobrit del tot i que els sitjastants tenen que pagar d'una manera o d'altra. Per tant, estàs afectant els drets d'unes persones d'una ciutat. I això legalment se'n diu dolo, que és una de les condicions molt més importants que hi ha perquè hi hagi prevaricació, que és dir que facis mal amb algú. I jo crec que amb aquest acord s'està fent mal a la ciutadania de Sitges. No hem estudiat el tema, però no vol dir que no ho farem.
Una tercera via que seria aquesta, si s'entén d'alguna forma que l'acord perjudica i, per tant, pugui entrar, diguem-ne, dins una altra via que no seria, diguem-ne, la que
la
es proposa
recurs,
ja, la del recurs contenciós administratiu. Per tant, per resumir-ho tot plegat, dues consideracions a l'entorn d'aquest acord de ple del Pla de Modernització de l'Organització Directiva Pública Professional, que ha suposat una modificació o suposa una modificació del Reglament Orgànic Municipal. Per una banda, els informes del secretari de l'Ajuntament, que és, des d'aquest punt de vista orgànic administratiu, l'avalador d'aquesta decisió i d'aquest punt de l'ordre del dia i d'aquesta iniciativa, a través de la qual, diguem-ne, el fet de l'autonomia municipal d'alguna forma, seria el principal argument perquè la proposta tirés endavant. I, per altra banda, els grups polítics de l'oposició que entenen que és primer, en aquest cas, i seguint la llei, la Generalitat, la que ha de desenvolupar una norma com aquesta i després l'Ajuntament, si vol, desenvolupar la seva sempre sota el paraigües de la Generalitat i no a l'inrevés. Entén l'oposició que l'Ajuntament ha fet un pas endavant en aquest sentit que el situa fora del marc legal vigent i que, per tant, es pot presentar aquest recurs de reposició i també informar la Direcció General de l'Administració Local de la Generalitat, que s'haurà, entenem, de posicionar respecte si veritablement aquest acord de ple compleix estrictament la llei o no, o en quina mesura. Són els trets fonamentals de la roda de premsa que varen celebrar ahir tots els grups de l'oposició. Joan, gràcies.
Gràcies, Vicenç.
Demà hi tornem a les 9. Que passin un molt bon dia. Adéu-siau.
A Ràdio Maricel, cada dia, al matí, amb nosaltres.